A Catalunya Informació, Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació. Traveling amb Marc Garriga.
In the woods today, LA discovered a charming little landmark.
L'estrena de la setmana és Cementerio de Animales, una relectura del clàssic del mateix nom de Stephen King, ja versionat el 1989 en un producte de sèrie B. Aquí gaudeix de més mitjans i uns actors realment convincents, com ara John Lithgow.
M'encanta actuar en una pel·lícula que saps que portarà el públic a un viatge realment salvatge, que el sorprendràs. Ja saps els moments en què aconseguiràs electrocutar el públic, i en aquest cas serà simplement increïble.
La història d'un cementiri que torna a la vida el que hi enterris, encara que puguis més o menys intuir el que passarà, no deixa de ser absolutament inquietant, i si a això li sumes nens i animals, el còctel terrorífic està assegurat. El film es recolza potser massa en la música i els efectes sonors, però igualment és una cinta entretinguda, ben resolta, amb una escena final que replanteja el de la novel·la, que els fans del gènere no es poden perdre i la resta de públic pot atrevir-se a veure sense problemes. De fet, el que fa més por són els camions. Sembla que la fàbrica de superherois de DC ha deixat de banda els films grupals i comença a optar per les històries individuals, a veure quin els dona bon resultat i pugui ser l'inici d'alguna saga independent. Seria el cas de Shazam, un film infinitament més lleuger que Liga de la Justícia i més divertit i entretingut, que no és gaire difícil. Dirigida a un públic definitivament més infantil o juvenil, el protagonista és un superheroi amb cos de culturista i cor de nen. Un producte menor, però molt defensable. I've only got one God-given right. That is when a man and a woman come together, they may create life. La decepció de la setmana és Identitat borrada, un film que vol denunciar l'abús dels centres dels Estats Units, on actualment més de 70.000 joves gais se sotmeten a teràpia de conversió. Llàstima que amb aquest material i amb un repartiment que inclou Nicole Kidman i Russell Crowe, el seu director Joel Edgerton no aconsegueix l'emoció necessària per transmetre l'angoixa del protagonista, interpretat per un voluntariós Lucas Hedges. Pesada, repetitiva i funcional. I pitjor encara és La boda de mi ex, una suposada comèdia amb Keanu Reeves i Winona Ryder, que no recuperen ni un gram del seu glamour dels 90 i que es fa inacabable. Dues pel·lícules més decebedores són Asher, on només se salva Ron Perlman, un assassí en sèrie crepuscular, i Un pueblo y su rey, l'enèsima revisitació històrica de la Revolució Francesa, excessivament alliçonadora i acadèmica. En canvi, un film que dura més de 3 hores, però que podria durar-ne 2 més, és La sombra del pasado, una pel·lícula enlluernadora sobre el poder de l'art per digerir la tragèdia del passat, sobre la imatge com a resum de la bellesa, sobre el cinema com a mitjà de transmissió de sensacions i sentiments. És cert que el relat, per constrènyer 30 anys d'història d'Alemanya, té alts i baixos, però ho compensa amb la fotografia, la música i la composició visual de Florian Henkel von Donnersmarck, el director que ja va sortir prendre amb la seva òpera prima, La vida dels altres. Aquell cop va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Amb La sombra del pasado va arribar a la final, però no va poder fer res contra Roma, tampoc amb la merescudíssima nominació a la millor fotografia.
¿Qué número hay después del 6?
El cinema català també té protagonisme aquesta setmana. 7 raons per fugir és una successió de contes d'un humor negre afilat que vol esfondrar alguns dels pilars bàsics de la nostra societat, com la família, el treball o el matrimoni. Amb un repartiment de luxe absolut, on brillen Emma Suárez, Sergi López, Lola Dueñas, Francesc Corella, Helen Hernández o Núria Gago, és un trencaclosques irregular, sí, però absolutament disfrutable. I tot regat amb una gran dosi de surrealisme, com explicava un dels directors Esteve Soler a Catalunya Informació durant el Festival de Màlaga.
Buñuel apareix en molts sentits a la pel·lícula, amb una cita a l'inici, amb una certa coherència estètica al voltant de tot el film, i per nosaltres que algú digui, ostres, mira, aquí em recorda una mica això, no? El surrealisme de Buñuel o de Ionesco, tot plegat, per nosaltres és un elogi extraordinari. Vull dir que benvingut sigui.
Un documental sobre Andrea Motis, La trompeta silenciosa i les versions en català de l'exitós film francès Ments brillants i les cintes d'animació Gordon i Paddy i La catifa màgica completen l'oferta en la nostra llengua.
Hombre, tribuno, ¿y nosotros cuándo entramos en combate?
¿Pero quieres dejar a la gente en paz? Las personas quieren estar solas, pensando sus cosas, joder.
A la televisió destaca l'estrena el dia 5 a Movistar Plus de Justo antes de Cristo, una visió molt Monty Python de l'antiga Roma, amb el segell de Borja Cobeaga i Nacho Vigalondo i amb Julián López com a Patrici en crisi existencial. Farà les delícies d'aquells que combreguin amb l'humor absurd i costumista de José Luis Cuerda. L'altra estrena destacada és Foss Verdon, el dia 10 HBO, sobre la relació creativa i sentimental entre el coreògraf Bob Foss i la ballarina Gwen Verdon, interpretats per Sam Rockwell i Michelle Williams. Tots dos sols ja són l'excusa perfecta per veure-la. També HBO arriba la segona temporada de Killing Eve el dia 8 i a Netflix la segona part de Les escalofriantes aventures de Sabrina, mentre Filmin, silenciosament, presenten una de les millors sèries britàniques de la temporada passada, el thriller policíac Informer, el dia 9.
Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació, amb Marc Garriga. Again.